A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Deu i dotze. Els diferents ajuntaments que ha tingut Sitges han tingut també una sort desigual en el que fa a les promocions de vivenda social. No cal fer massa memòria, recordaran vostès, en època de l'alcalde Junyent es va fer promoció de vivenda social, una d'aquestes promocions que portava l'empresa constructora Bastí. Bastí va entrar en fallida, va quedar tot mig penjant i va ser un veritable trencaclosques per l'Ajuntament que exercia en aquell moment de promotor. En època de l'alcalde Baget, recordaran tots vostès que va ser sobretot la promoció dels pisos de la Caixa, que la Caixa mai va vendre com a vivenda social, sinó com a pisos de lloguer assequible, el que en el seu dia es convertí, per dir-ho d'alguna forma, en paraigües per a tots aquells que necessitaven un pis on anar a viure a un preu, diguem-ne, que més o menys raonable. I a hores d'ara, com saben tots vostès, en el futur hi ha aquesta promoció, aquesta gran promoció d'habitatge social que l'Ajuntament de Sitges posarà en marxa. Encara no se sap en quin sistema de gestió, si exercim més la promoció pròpia de com a ajuntament o buscant algun company de viatge per aquesta promoció de prop de 450 habitatges dels 600 en total que hi haurà a la Plana Est i Santa Bàrbara, i es començarà per la vora d'uns 80 habitatges. Bé, en el dia a dia de Pau Pérez Viatge, havien conversat amb ell quan era regidor, havien conversat del camp de rugbi, però ara Pau Pérez Viatge està en una posició, òbviament, en què molt probablement coneix prou el mercat dels pisos de vivenda social. Pau Pérez Viatge és ara el director general de Sogeviso. Sogeviso és l'acrònim de Solvia Gestora de Vivenda Social, que és la divisió de vivenda social del Banc Sabadell. Pérez Viatge va participar el passat dissabte en una xerrada que organitzava el PSC de Sitges en companyia de l'alcaldessa de Sant Pere de Ribes i també de la regidora d'Urbanisme de Sant Pere de Ribes per parlar de la qüestió de l'habitatge i què pot fer-se des de l'Ajuntament. En el cas, hem de suposar, específic de Sitges. Pau Pérez Viatge, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, què tal, com estem?
És clar, jo no sé si molt sovint a Pau Pérez Viatge li deuen dir vols dir que això de vivenda social en companyia d'un banc no genera un cert recel en general?
Bueno, sí, els que ens coneixen poc ens ho diuen sovint, però segurament en aquest moment l'empresa Sogeviso, Societat Gestora de Vivenda Social, pues som el primer operador privat pràcticament de lloguer social i assequible d'Espanya. Gestionem més de 10.000 vivendes a tot Espanya i, a més, acompanyar el nostre programa d'habitatge social i d'habitatge de lloguer assequible porta un programa d'acompanyament social i d'inserció laboral. I això està destinat als clients, als deutors hipotecaris del Banc de Sabadell, que han tingut problemes amb el pagament de la hipoteca, i en el mandat de no deixar sense accés a la vivenda aquests clients, doncs el banc els ofereix una vivenda de lloguer social en el que poder continuar, de vegades en la mateixa vivenda, de vegades en una altra vivenda perquè la seva és de valor excessivament, i amb la idea de que puguin recuperar-se econòmicament i acabin pagant un lloguer de mercat. No? La gràcia d'aquest lloguer que fem nosaltres és que és un lloguer que està vinculat als ingressos de la família i mai supera el 30% dels ingressos de la família dins dels criteris habituals d'habitatge. Però sí, ens ho diuen sovint.
O sigui, en aquest cas, per contextualitzar una mica les coses, què s'entén per vivenda social des del punt de vista de preu? Aquest 30% que comentàveu fa un momentet del que són els ingressos d'una família, què pot ser? Un lloguer social per 200 euros, per exemple?
Sí, justament aquest problema. Jo crec que la pregunta és molt bona. Aquí hi ha hagut una gran confusió entre el lloguer social i el lloguer assequible. El lloguer social, normalment, a la resta d'Europa i aquí també a Espanya, del poc que tenim, perquè en aquest moment a Espanya tenim de l'ordre d'un 1,8, 1,5% d'habitatges de lloguer social, sobretot al parc, i quan la norma a Europa és, la mitja Europa és d'un 9%, i després hi ha països espectaculars com poden ser Holanda, que tenen un 16%, o inclús la mateixa Anglaterra, país poc susceptible de polítiques socialdemòcrates, que té un 12%. Llavors, dins d'aquest petit percentatge, doncs, s'ha fet un totum revolutum, i si es considera que el lloguer social és tot allò que facilita l'accés a la vivenda a les rendes més baixes. No, normalment a Europa el lloguer social està destinat a les rendes més baixes i que tenen, o que realment no poden pagar res de lloguer, o no poden accedir a una vivenda. I després hi ha un concepte que és el lloguer assequible, que aquest és el que es mou. Per exemple, les Sitges es podrien moure entre 200 i 400 euros, estaria en aquesta franja.
Ara ens ho heu posat també, que és clar, ens ho heu posat en safata per preguntar-vos si a Sitges és possible que en el futur algú pagui entre 200-300 euros per un pis.
Bueno, jo crec que és imprescindible. I ara ens queda l'última oportunitat. Jo l'altre dia en la conferència explicava que quan tu analitzes la situació de Sitges, hem pecat d'un gran problema, que no és només d'aquest govern, sinó que és de, jo crec que pràcticament tots els governs que hem tingut des dels últims 30 anys, que hem tingut poca política d'habitatge i hem tingut molta política urbanística, pública. Llavors, aquí s'ha confós. Al final, l'important era com es desenvolupaven, i crec que el punt d'inflexió va ser el Pla General, com es desenvolupava el territori, però no s'ha tingut una política d'habitatge. I això ens ha portat a un fet que per mi és molt preocupant, que és un procés de substitució de rendes baixes, de ciutadans de rendes baixes per ciutadans de rendes mitges altes. Que això està molt estudiat i que és un procés que es diu gerintrificació, i si ho vols dir, doncs al final és un procés d'elitització de la vila, i que a més ara ha tingut, jo crec que un moment molt greu amb tota la problemàtica del lloguer. Jo crec que en l'àmbit de la compravenda, doncs ja molts sitgetans van renunciar a comprar habitatge perquè els preus eren inassequibles, però jo crec que el que ens ha donat la puntilla com a poble i el que ha creat una greu situació, que per mi jo crec que a Sitges tenim un greu problema, és la problemàtica actual del lloguer. Tota la dinàmica dels lloguers turístics provoca una pujada de preu que en aquest moment fa que per moltíssima gent, i sobretot per la gent jove, però no la tan jove, sigui impossible tenir un lloguer al poble.
Bé, Sitges i la llei de mercat han anat sempre de la mà, no?
Sí, està clar, i per això just les polítiques públiques d'habitatge el que fan és intentar regular una part del mercat, perquè tu no pots deixar-ho tot al mercat. No, hi ha una part que tens que intentar regular. I ara tenim la...
Us ho pregunto en el sentit, perquè aquesta radiografia, que d'alguna manera molt, molt encertada Pau Pere Deatge, diguem-ne, perd en la nit dels temps, en el sentit que ha estat un context en el qual ha viscut Sitges i en el qual els diferents governs que han anat passant s'hi han pogut enfrontar de maneres diverses, però que al final estem en la situació que estem. Quin paper hi han tingut en això també les entitats bancàries? I quin paper hi han tingut davant de tots aquells que diuen, escolta'm, jo anava a buscar una hipoteca en el banc i em deien que no, que si no agafava un pis dels que tenien ells, jo no podia, no em donaven la hipoteca per poder comprar-me el pis que jo volia o el pis que a mi m'agradava, per exemple, o tots els bancs que han fet, diguem-ne, un negoci paral·lel demanant un rescat per una banda i després tenint tota una cartera de béns immobles que han pogut vendre al preu que han volgut i han fet d'alguna forma també competència a moltes agències immobiliàries convertint-se, diguem-ne, en immobiliàries de facto.
Aquí, no, tu ho apuntes molt bé. Aquí hi ha hagut una dinàmica durant molts anys d'una bombolla immobiliària que va explotar i això va portar segurament a molta gent a ser propietària quan no havia de ser propietària, perquè aquest és l'altre tema, no? Quin és el balanç o quin és l'equilibri entre el mercat de lloguer i el mercat de la propietat. No? Mm-hmm. Espanya, a nivell europeu, segurament és el país que més, amb altres països, sobretot penso en Alemanya, que hi ha hagut un canvi important. Aquí, curiosament, Alemanya ha començat a baixar el lloguer i ha començat a pujar la propietat, però aquí s'ha apostat, hi ha hagut aquella idea de que si no eres propietari no t'estaves llançant els diners. I el que no s'ha entès és que, bueno, que hi ha moments de la vida que toca ser llogater i que hi ha moments de la vida que toca ser propietari i que això s'hauria de modular. Jo crec que això ja s'està modulant, El que passa és que a Sitges tenim, tenim aquesta problemàtica, aquest ecosistema, no? De que la, inclús en períodes de molts durs de la crisi, la vivenda no va baixar de manera substancial, o no va baixar
exacte,
igual que la resta de Catalunya o d'Espanya, sinó que es va mantenir perquè tenim un 30% de població estrangera, i a més, de població estrangera de rendes mitges altes. I és que aquest és un dels elements claus. Una dada, per mi, que estava en la presentació que vaig fer l'altre dia,
sí,
entre el 2000 i el 2016 la població ha crescut un 40%, cosa que és una barbaritat. És una barbaritat. Però és que d'aquest 40%, el 74% són rendes mitges altes, de nacionals, o sigui, de gent que ha vingut de Barcelona,
sí,
aquí l'element de l'autopista ha sigut un element clau, o d'igual, o de Madrid, o que han vingut de Londres a viure. I això és el que està produint aquesta situació molt, molt preocupant de l'habitatge a Sitges, en què hi ha aquest procés de substitució. S'està substituint gent que pot pagar 400-500 euros de lloguer per gent que està disposada a pagar 1.800, perquè el seu nivell de renda li permet. I aquest és el problema que hem d'afrontar.
I abans assenyalàvem la qüestió de la gentrificació, que molt sovint ve associada a les persones grans que han quedat soles amb un lloguer antic a casa seva, i llavors veuen com es ven el seu immoble sense, etcètera, etcètera, però com dieu ara, el problema ve de la gent jove que no pot literalment pagar el preu dels lloguers. Fa 10 anys els deien que anessin de lloguer i que no anessin de compra perquè el lloguer era el futur, i ara resulta que els lloguers estan a uns nivells que més d'un torna a escoltar els seus pares dient-li: no lloguis res perquè el que pagues de lloguer doncs ho pots pagar per tenir un pis de propietat.
Amb dades de la setmana passada, que
sí,
hi havia 450 lloguers a Sitges i el preu mitjà era 1.200
euros. 1.200
euros? 1.200 euros, aquest era el preu mitjà. Però això ho pots mirar en qualsevol de les plataformes.
No cal que sigui una pregunta retòrica, però des de l'experiència de Pau Pérez de Hache i en la situació on està, quin jove pot pagar 1.200 euros i continuar vivint?
Pues un jove que tingui un nivell adquisitiu alt o mig alt, o una parella jove que pugui permetre's. I llavors, això és un procés de selecció no natural, sinó sistèmic. Hem creat un model a Sitges que al final anem excluint a tota una sèrie de gent i l'anem traient. I llavors això està, a més, és molt, molt curiós, perquè això a més està generant un efecte rebot, per exemple, a poblacions com a Sant Pere de Ribes a Sitges. Sant Pere de Ribes, explicava molt bé l'alcaldessa i el regidor, doncs que també estan començant a notar, primer, l'aparició de pisos turístics, curiosament, que és,
sí,
aquesta és la situació, perquè si a Sitges tenim, jo crec que ningú sap quants pisos turístics tenim, per exemple que tenim 1.600 o 1.700 legals, i il·legals ningú sap.
Diguem-ne que més o menys ens deien que cap a 1.700 més, és a dir, que els legals són la meitat del total, bàsicament. Però bé, és igual, per tenir un número...
Però és una cosa, a Sitges tenim 12.900 habitatges. Llars. Si 4.000 són pisos turístics, pues ens queden només 8.000 per viure. Jo crec que, clar, 4.000, que és quasi un gairebé un 35, un 40% del parc, estigui destinat a una activitat no per lo que està la vivenda, que és per viure, sinó per fer negoci. Llavors, jo crec que en aquest moment tenim una situació de punt d'inflexió. El que es decideix sí que es vol fer ara i com es vol fer amb el PPU, perquè al final el PPU és l'última reserva important de sòl que ens queda. Són 238.000 metres quadrats aproximadament per vivenda, són més, però per vivenda,
sí,
són 238.000,
sí, sí,
del que el 8% el dedicarem a lloguer, bueno, a habitatge protegit. Llavors, tot i que la situació és molt, molt complicada, inclús jo m'atreviria a dir que té punt d'inflexió, de canvi de no retorn, ens queden opcions, i les opcions són aquests 650 o 450 habitatges. El pla de local parlava de 650, de 150 habitatges. Jo crec que aquí el govern... I això hauria de ser una prioritat, que és què fem i com ho fem i quines polítiques d'habitatge fem al voltant d'aquesta darrera reserva de sòl que ens queda.
Us plantegem diverses hipòtesis a partir d'una certa realitat i d'un cert històric, també. Per una banda, per tots aquells que puguin pensar, i aquí l'Ajuntament també ha incidit una mica, es va parlar en el seu dia, però aquells que diguin, escolta'm, hi ha tants pisos buits que continuen buits en espera de comprador, perquè tampoc ningú vol rebaixar-ne el preu. Amb els pisos buits es pot fer alguna cosa abans de propiciar, diguem-ne, la construcció de més oferta immobiliària?
Sí, es poden fer coses. Jo, per exemple, en el nostre cas, en el cas del Banc de Sabadell, sí. Pisos buits a Sitges, em sembla que tenim, o no en tenim, o en tenim testimonial, em sembla que tenim 3 o 4. O
sigui, perquè de pisos de bancs que han estat ocupats, o de pisos de promocions immobiliàries que es van quedar als bancs, i els bancs aleshores tampoc es van preocupar ni de pagar les comunitats i de deixar els pisos, diguem-ne, així de la mà de Déu, també n'hi ha hagut de casos.
Suposo, si ja et dic, a nivell de en el nostre cas, en el cas del Banc de Sabadell, en el cas de pisos propietat del Banc de Sabadell que gestionéssim nosaltres des de Sogeviso, no tenim present, per la raó que fos, o perquè no era una plaça on hem tingut problemes. Però, dit això, segurament la majoria de pisos buits que es tenen a Sitges, i això passa no només a Sitges, sinó que passa a Barcelona, són propietat de particulars. Particulars que ho tenen o com a segona residència o que ho tenen com un pis que a lo millor abans havia sigut una segona residència i que ho articula.
Aquesta és una realitat que no canviarà, eh?
Sí, però sí que l'Ajuntament té eines per poder intentar mobilitzar aquest parc buit. Uh-huh. Jo crec que l'Ajuntament ara té moltes opcions i no és l'Ajuntament. Jo crec que és una qüestió de... Deixa'm de dir d'una manera, igual una mica rimbombant, no? Jo crec que és una qüestió d'estat. O sigui, hauria d'haver un pacte a Sitges per l'habitatge i establir una política que anés més enllà d'una legislatura, dos o tres. I què passa de com desenvoluparem això? I això passa per, primer, ha d'haver un pla de mobilització de l'habitatge buit, i aquest pla de mobilització pot ser, com s'ha fet en moltíssimes ciutats, a Barcelona mateix, a Sant Pere de Ribes s'està fent, que és, escolta, a través de bonificacions de l'IBI per posar l'habitatge en una bossa de lloguer social, etcètera, etcètera. Mm-hmm. I després, com abordem l'habitatge públic que es farà allà. Jo crec que hi ha un element que per mi és imponderable, que és, primer, la propietat. No, l'Ajuntament no hauria de perdre mai la propietat d'aquests habitatges. La fórmula ha de ser o lloguer o cessió de l'ús perquè algú, i a partir d'aquí busca fórmules, busca alia, cedeix el dret d'ús, cedeix drets de superfície, però no perdis mai la propietat. Perquè una de les coses que ara tothom veu que ha sigut un error els últims anys, i no te'n parlo dels últims 3, 4, parlo dels últims 15 anys, és l'habitatge protegit de compra-venda. Perquè al final, quan tu fas un esforç de política pública per fer un habitatge públic de compra-venda, li vens a un per ciutadà, que a més és un ciutadà pues, que per renda pues, li toca,
sí.
Però això ja ho perds. I l'habitatge no és... no ha de ser un habitatge públic, un habitatge de protegit, no ha de ser un finalista, ha de ser una palanca per superar una determinada situació d'exclusió social.
És a dir, si us entes bé, plantegeu el que encara, diguem-ne, no hauríem vist aquí Sitges, que és que l'Ajuntament fos el propietari sempre dels pisos de promoció social.
El propietari del sòl.
El propietari del sòl.
Llavors, per exemple, què fa l'Ajuntament de Barcelona? Cedeix el sòl, es queda com a propietari del sòl i cedeix a l'ús a un promotor, una cooperativa, una fundació, una promotora, i aquests són els que desenvolupen el sostre.
D'acord.
I l'Ajuntament sempre és propietari. I això què vol dir? Que d'aquí 50 anys, quan s'acabi aquesta concessió de l'ús, el pis, l'edifici ocupat legalment, amb llogaters, i pagat, tornarà a l'Ajuntament.
O sigui que contemplaríeu només vivendes de lloguer?
Jo crec que... Si
us
no
pregunto,
de lloguer,
us pregunto. A partir, a partir
única,
de la...
Per mi, crec que l'única fórmula per tenir una política a llarg termini de lloguer d'habitatge social a Sitges és que, bueno, és el que està fent pràcticament a tota Europa, que és només... vivendes de lloguer.
D'acord, i ens dieu que hi hauria la possibilitat...
De lloguer social,
eh? I ens dieu a partir de la pregunta inicial que us fèiem, que, i no sé si això és aplicable a Sitges, o preu que va tot plegat, que Sitges podria tenir, i em poso en la part alta de la forquilla, pisos amb lloguer a partir de 300 euros, per exemple?
Sí, podria tenir lloguers entre 300 i 500 euros, perfectament.
Perfectament. Per un, per un pis de què? De 50 metres quadrats? 60? 70?
Sí, aproximadament. Sí, un 60. 60
un 60, cosa, més o menys.
60 metres.
D'acord.
Sí, 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 sí.
Aleshores, a partir d'això, com també se n'ha parlat molt i l'experiència històrica ens demostra que hi ha hagut també molta casuística, l'Ajuntament hauria de ser el promotor d'aquesta obra o l'Ajuntament hauria de cedir aquesta tasca a un tercer?
Jo no entraria com a promotor. Jo el que se diria és el dret d'ús o el dret de superfície a un promotor. Perquè això és una feina molt especialitzada i això és una feina que no un ajuntament. Una altra cosa és que l'ajuntament decidís crear una empresa mixta amb un promotor, yeah. un promotor de vivenda de lloguer social o de lloguer assequible,
sí.
I desenvolupar-ho. Ara l'Ajuntament, per exemple, l'àrea metropolitana té en marxa un projecte de creació d'una societat mixta per desenvolupar 4.500 habitatges de lloguer assequible. Mm-hmm. Bueno, que són fórmules molt habituals a Europa.
Però,
jo, l'Ajuntament, ell sol, uh-huh. i fer de promotor, i fer de constructor, i després fer de casero, per entendre'ns, no?
Si enganxaria els dits, vaja.
Jo crec que no hauria de fer, perquè no és la seva especialitat, i això és una feina molt especialitzada, la construcció és una feina molt especialitzada, i a més és que tens operadors per fer això, i a més en un mercat com a Sitges, on hi ha demanda. Llavors crec que la fórmula idònia, com algú que digui, escolti, jo vull vendre els habitatges perquè així ja m'anobolitzo amb aspectes.
Sí, sí, però diguem-ne que parlem amb Pau Perediatge des d'una opinió que ve de part del director general de Sogeviso i, per tant, que ha de tenir un coneixement de la realitat que no és el nostre, això és evident.
I sobretot perquè això és el que et permet tenir una política a llarg termini, perquè si això t'ho vens, ja està, s'ha acabat. Uh-huh. Les properes generacions, els meus fills, els fills dels meus fills, aquests no tindran opcions de... Si necessiten un pis d'habitatge de lloguer social o assequible a Sitges, no tindrem opció. Perquè, perquè tenim un condicionant a Sitges que és molt important, que tenim un mar fantàstic per davant i un parc natural per darrere. I ja no hi ha més sol.
D'acord. Ara us pregunto també, a partir del que va passar arran de la crisi, quan gairebé l'oferta que hi havia en el mercat proposava preus inferiors al que podia proposar l'oferta pública d'habitatge, per aquella qüestió que, com que la crisi ho havia desmuntat tot, aleshores el mercat havia rebaixat tant els preus que, diguem-ne, no sortia a compte ningú fer promocions públiques d'habitatge perquè en el mercat ja hi havia vivenda que s'oferia a un preu més baix de la que es podia oferir la vivenda pública. I això suposava que hi havia, diguem-ne, pocs pretendents per poder fer vivenda social aquí a Sitges. Això ens pot passar, no, al futur? Pot sortir, algú li pot sortir, surt a compte el fer vivenda social?
Jo crec que surt a compte de vivenda social de compra-venda, com tu dius, té aquest risc de que el mercat torni a caure, i per això crec que l'aposta, és una altra raó que l'aposta de ser lloguer, perquè penso, les coses haurien d'anar molt mal dades perquè no fos així, llavors tinguem altres problemes, penso que a Sitges una oferta de 400, de 500 euros més per un lloguer assequible, o 200 per un lloguer social, perquè també ha d'haver una part d'aquests 650 que sigui destinat a lloguer social.
D'acord.
Entenent això, no? La diferència entre lloguer social i assequible, doncs això a Sitges sempre tindrà demanda, perquè al final tenim una població de joves i de gent no tan jove, que a més en un mercat laboral on hi ha una precarització dels salaris important, i que al final això també ho està resituant. El salari promig a Barcelona, de l'última publicació que tenim, són 21.000 euros les unitats familiars,
sí.
No?
O sigui,
perdó, un salari promig de 21.000 euros, això al final venen a ser uns 1.500 euros al mes bruts.
Per això ho pregunto, amb un salari així, diguem-ne, aquests 21.000 euros prenent-ho de mitjana, a un jove sitgetans un lloguer d'un pis no us hauria de costar més de...
De 600.
I és molt, 600.
Aplicant la regla del 30%, de 600,
sí, sí.
Això és el que s'hauria de moure un lloguer assequible a Sitges, entre 400 i 600 euros.
I molts pensaran que ja és molt.
I molts pensaran que ja és molt. O sigui, per això necessitem una part... Clar, si nosaltres analitzem les dades del mateix, jo per preparar la conferència mirava el pla local d'habitatge que es va fer, que estava molt ben fet, no? Clar, tenim uns 600 demandants d'habitatge públic.
Sí.
Aquesta és la dada que es donava. Clar, hi havia una dada molt... crec que el 40% declaraven que no tenien ingressos.
Per això.
Llavors necessitem aquest segment d'habitatge social, que és aquest que estarà en 200 euros, o una part la gent pues no podrà pagar potser 100 i l'altre 100 haurà de fer mm-hmm. algun tipus d'ajuda pública.
Per no parlar dels que van marxar i voldrien tornar.
Exacte. I després necessitem aquest parc de lloguer assequible, que és el que es mou entre els 300 i, diguem, els 600, no? O 550.
Mm-hmm.
Aquest és el que hauríem de potenciar, perquè aquest és realment el que fa de catalitzador de que tot el nostre jovent o de la gent que no és tan jove perquè té una feina precària pugui mantenir les Sitges. I al final el que ha de decidir avui a l'Ajuntament de Sitges és si vol quedar-se amb aquests ciutadans o si es vol expulsar. perquè amb les polítiques que defineixi estarà prenent la decisió, encara que no vulgui, jo crec que ningú vol...
Segurament, però... és el que anava a dir, segurament en veu alta, ni en el seu dia, vaja, i ens posem enrere en el temps, ni Serra, ni Junyent, ni Beget, ni Forns, diguéssim, dit mai en veu alta, ni pensar en què volien expulsar ningú. I en canvi les circumstàncies històriques van propiciar el que van propiciar a la nostra vila, no?
Bueno, és que la política, quan tu defineixes una política, el que acabes condicionant és això, el mitjà termini, segurament... El més senzill per l'Ajuntament de Sitges ara és agafar aquest habitatge i que sigui de compra-venda, perquè li vendrà el sòl a un promotor, aquest promotor, i a més a més de Sitges, hi haurà embufetada, hi haurà llista d'espera, i acabaran venent doncs, un habitatge per 150, 140.000 euros, o que tothom pensarà. Però ja està, aquell que compri, el senyor o la senyoreta que compri aquell habitatge ja se'l quedarà per sempre, i després l'anirà venent en marc de l'habitatge públic.
Una pregunta des del desconeixement i en els minuts finals. Què li pot costar a l'Ajuntament tenir la propietat perpètua d'aquest sòl on s'edificaran els 450 habitatges, aquests primers, aquesta llenca de terreny on hi han d'haver aquests? Què li pot costar això?
Li costarà el que hagi tingut que posar en la part de la urbanització, perquè el sòl ja han donat els promotors.
Per això...
Els propietaris, o sigui que el sòl l'ha rebut en base...
Per això ho dic.
...per fer política d'habitatge. Més que el que li costarà és el que deixarà d'ingressar. Deixarà d'ingressar el que podria pues, cobrar per la venda del sòl.
Entès.
Sí, dient, no especulis o no venguis el sòl, queda tal, en patrimoni de tots, perquè al final el sòl públic és patrimoni de tots els itxetans, i... cedeix l'ús, que ets cedint l'ús, doncs ja saps que no podràs vendre el sòl. Sobretot és el que deixes d'ingressar, no és tant el que et costa.
No hi ha res escrit sobre el que passarà en el futur o sobre el que es pretén fer, perquè de moment encara no s'ha materialitzat quina serà l'estratègia de l'Ajuntament, però si fos pel criteri professional de Pau Pérez de Hacha, entén que l'Ajuntament s'hauria de quedar perpètuament la propietat d'aquest sòl i que les vivendes que s'hi construeixin aquí, aquesta vivenda social que es construeixi aquí, sigui sempre en règim de lloguer.
Crec que això és una política a llarg termini responsable i que pot fer que mantingui una part del nostre jovent i per mantingui i que freni aquest procés de gentrificació.
I aleshores suposo que a part d'aquest lloguer, depèn de les circumstàncies socials, econòmiques, part d'aquest lloguer sigui lloguer social, part d'aquest lloguer sigui lloguer assequible.
Exacte, és el que s'hauria de determinar. Llavors, el lloguer social, com et deia, és molt, molt enfocat a aquells col·lectius en exclusió social més crònica o més severa, i l'altre és per als joves i no tan joves, que per al nivell de renda que tenen doncs poden pagar lloguers de 400 o 300 o 500 euros.
Una darrera qüestió de les moltes que podríem fer. Sitges és un poble massa car per viure?
Bueno, depèn, clar, depèn de per qui.
No, ja m'enteneu.
Depèn de per qui. Jo crec que Sitges és un poble fantàstic per viure.
No, home,
és un poble que pots viure de totes les maneres. Jo crec que el que... I és un poble que pots viure de totes maneres. Pot ser molt car o pot ser normal. Jo crec que tenim tota l'oferta, però realment el que, anant una mica, no vull que puguem anar a la teva pregunta, però crec que el que sí que realment està condicionant la vida dels sitgetans és la problemàtica de l'habitatge. I que ja ara, amb aquest element que ha entrat, i això sí que és dels últims 2-3 anys, i jo crec que aquí sí que necessitem més idees, que és com l'impacte que hem tingut en els habitatges d'ús turístic, amb els CUT, no? O sigui, això va canviar radicalment el mercat de lloguer, que era l'alternativa que ens quedava, perquè la compra era molt poc accessible. Un pis a Sitges on l'últim promig que sortia en el mateix pla local de l'habitatge, no vull donar altres dades, sinó el mateix pla local de l'habitatge, era vora els 3.800 euros, un pis d'obra nova. Això són gairebé 400.000 euros, un pis de 90 metres. Això és una hipoteca, més o menys, amb els supòsits actuals de 1.500 euros, com hem vist abans, d'uns 1.000 euros, com hem vist abans, difícilment assolible. Llavors, el que és molt car a Sitges, i això ha acabat de tancar-se, o ha acabat de posar-nos a tots en una situació bastant complicada, és la problemàtica amb el lloguer, que era l'última esperança que quedava als que no podien comprar.
I encara n'afegeixo una més, perquè no sé si aquest ja és un debat que ha quedat molt allunyat en el temps o no. Aquells que ja tenen una certa edat i poden recordar les darreres promocions de l'Estat, que l'Estat va fer de vivenda social, en què encara es contemplava com la mínima vivenda social una vivenda de 90 metres quadrats aproximadament, amb tres habitacions, etc, etc, una vivenda per una família. I molts ara puguin pensar, bé, tot això està molt bé, una parella, d'acord, però a la mínima que tinguem criatures i que tot això, la vivenda social contemplada com es contempla avui, 50 metres quadrats, 60, això dona per poca cosa per una família. S'ha de canviar també aquest model o s'ha de propiciar un altre, diguem-ne, més variants de vivenda social?
Bueno, de vivenda social hi ha de moltes tipologies, no? Jo crec que el que has de dimensionar és en base a la demanda que tinguis i en base a les tipologies de famílies que tinguis a Sitges i la potencialitat, i aquí són gent com la que ha fet el Pla Local de l'Habitatge o la Diputació de Barcelona, et pot ajudar moltíssim, tu pots definir quin parc necessites. I perquè això, el que no pots és ser a priorista. Aquí a Barcelona, per exemple, es van fer durant una època molts habitatges d'un dormitori o sense dormitori, que eren lofts,
sí.
I molts d'ells en aquest moment estan buits, perquè com tu molt bé apuntes, quan les famílies han crescut, doncs allà no podia mantenir el seu cicle vital. Per això també la importància del parc de lloguer, perquè hi hagi mobilitat, perquè ningú es quedi atrapat en un habitatge, per exemple, de compra-venta, del parc de lloguer públic,
sí.
De compra-venta, i que resulta que va comprar per un dormitori però no necessita dos perquè ha tingut un altre fill. Això, el de lloguer permet, escolta, quan es buidi un de tres dormitoris, perquè també tindrem de tres dormitoris, doncs vaig fent el trasbàs, no?
I deixo el que
tenia d'un dormitori, sí. Per un que ara ho necessita.
I el risc d'aquest plantejament, del plantejament de la mobilitat, no pot portar també a convertir la vivenda social en una petita bombolla, diguem-ne, desmarcada de la realitat, que quan les persones o quan la família hagi de sortir de la vivenda social precisament per aquestes qüestions de mobilitat i per donar noves oportunitats, es trobi en un mercat immobiliari de la vida real al qual no pugui accedir de cap mena?
Sí, aquest és un dels riscs que té, però aquesta és una de les qüestions que si no hi ha una àmplia oferta d'habitatge de lloguer assequible que pugui anar o de lloguer no tan elevat, pues, i aquí és on la mobilització de la vivenda dels particulars juga un paper important. O sigui, has d'anar creant com segments, no? O sigui, com caixes o com calaixos. Un calaix per la vivenda social, un calaix pel lloguer assequible, un calaix pel lloguer que no sigui tan car, i aquí és on la mobilització de la vivenda del particular pot jugar un paper important. I aquí has de trobar mecanismes, que n'hi ha i s'estan aplicant i amb èxit. Per exemple, allà t'explico un que és molt, molt famós i que ha vist Sigune, no? Que és un programa que hi ha al País Basc, que tenen 9.000 habitatges. Què fan? Pues van al senyor Pepito a llogar-li l'habitatge i li lloguen que l'habitatge que vostè que demana 1.200 euros. Vale.
Sí.
Això ho lloga l'administració i després li relloga a un tercer
per
800.
D'acord.
I el diferencial l'assumeix l'administració pública. Bueno, hi ha moltes alternatives. No? Jo crec que no cal inventar res. No cal inventar res, està tot bastant inventat. El que ara és el debat que s'hauria de fer a Sitges, que a mi és una mica el que hi ha l'altre dia a la sessió o la jornada que es va tenir, que va venir força gent i tal, i que va haver un debat molt interessant, i tot al final vam començar parlant d'habitatge social i es va acabar parlant dels habitatges turístics i com això estava repercutint en el mercat de lloguer i com era impossible. I llavors tothom t'explicava la seva experiència. No? Sí. A mi m'acaben de pujar de 700 a 1.000 euros el lloguer, perquè clar... Llavors, crec que ara el que hauria d'haver aquest debat intenso i col·lectiu, de discussió, diria, de, pues, com estem fent avui a la ràdio, o de taules de treball o de col·lectiu, de dir, escolta, quin... Perquè és que és l'última opció, ja no ens queda res més. No, no sé on farem, com no fem l'habitatge, i tampoc vull donar idees, però com no fem l'habitatge al mig del Parc Natural del Garraf, no sé on farem l'habitatge de lloguer assequible.
No ho digueu en veu alta, que ens ho van dir un dia, això.
Sí,
ara no us diré quan, però això ens ho va dir un promotor immobiliari un dia, de fa molt, de quan
bueno,
encara...
Bueno, si no ens faran aquesta, ja se m'ho dic, ja, de forma divertida, ens faran aquesta trampa, ens diran, bueno, si que voleu habitatge només podem construir el Parc Natural.
Està clar.
Començarem a construir el Parc Natural.
Està clar.
Pues fem-ho ara i fem-ho al centre de Sitges.
No cal arribar i ens quedem amb aquestes reflexions de Pau Pérez de Hacho, director general de Sogeviso, en el sentit de bàsiques que l'Ajuntament fos propietari perpetu d'aquesta peça de terreny on s'edificarà vivenda social i que es contempli sempre la vivenda social de lloguer i no la vivenda social de compra. A partir d'aquí, totes les derivades i totes les fórmules que es poden posar sobre la taula i que creu Pau Pérez de Hacho que han de venir d'un treball conjunt entre tots els agents implicats en el projecte de vivenda social. Pau Pérez de Hacho, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, fins a propera.
Adéu-siau.